Radio Astel.
Ja que passen de dos quarts d'una, Maria Foronkova, què tal?
Molt bé, molt bé. Avui porto coses que m'agraden molt i que em diverteix molt d'explicar.
No trobes a faltar algú aquí a l'estudi?
El Joan, evidentment, ens ha traït, ha marxat. Ara aniré clamant venjança per ell.
Congelat el Trias, el glaciar. Déu-n'hi-do, eh? Ell que s'està prenent un cafè amb llet.
Ben fet.
Amb clara luna.
Bé,
de fet, jo no sé si ja comença a ser hora, igual després del Trias ens diu, no, mira, estic amb un petit aperitiu.
Bueno, no t'estranyarà, el vermutet segur que cal,
que sí.
Sí, oi.
Què hem de fer? Ens posem en matèria, no? Perquè
sí.
Ja sabeu que amb la Maria parlem d'òpera i grans clàssics.
Estàs preparada, Mercè? Has d'estar preparada perquè,
Meu.
Hauria d'haver portat a 13, perquè ens hauríem d'haver posat...
Què dius, de carnaval?
Sí, ens hauríem d'haver posat unes sandàlies, posar-nos així una toga a l'esquena, perquè avui marxem directes a l'antic Egipte amb una òpera, Mercè, que ho té tot. Estàs preparada?
Vinga,
és que hauríem d'haver vingut caracteritzades aquí.
Doncs, mira,
és una
llàstima.
Veus? La propera vegada t'ho proposaré.
Vinga, va.
És que avui et parlo d'amor, de traïció, venjances i molta, molta, molta ambició. Ai, a mi aquestes històries em flipen.
Tot.
Perquè avui parlem de Julio César in Egipto. És a dir, Julio César en Egipto. Juli César, Egipte. Ese és el tema. És un dels grans exitazos de Handel i... Per mi, una de les òperes més apassionants ever, perquè a mi estos temes me vuelven...
Sí,
m'agraden.
Sí,
Los amoríos de Cleopatra. Oi, que maravilla, m'encanten. Per què la porto avui? En realitat, tinc una, entre cometes, excusa. Perquè el passat dia 20 de febrer, la setmana passada, tot just, va ser l'aniversari de la seva estrena. Que m'he enterat una mica tard? Podria ser. Però jo llego. Tarde, però llego.
Mira, però com que acabem el mes de febrer...
Ara ho has... Bueno, fa 7 dies, escolta'm, tinc excusa.
Sí, sí. Ui, tant.
Atenció, perquè va fer... 301 anys, l'òpera, ni més ni menys. Mola, eh?
Molts.
Bueno, és que tenia ganes de portar-vos aquesta historiota i, a més, portar-vos un dia una òpera barroca que encara no n'havia portat quasi cap, excepte la Serva Padrona. Així que comencem. És que...
Noia, jo ja m'hi veig, Jo ja m'hi veig, Maria.
Oi? És que no sé per què no he portat les togues, Mercè, un error. No tornarà a passar.
No ho tornis a fer. Però escolta'm una cosa,
digue'm.
Cal toga, perquè jo ja estic... Ja amb la música et transporta...
Bé, ja estàs en solfa.
Allà on tu ens vols conduir avui, que de fet prepareu-vos, Perquè aquesta entrada ha estat forta.
Home, sí, aquesta elegància que té el barroc, aquesta cosa complexa, exquisida... És que, és una de les òperes més famoses i representades de Handel després de 300 anys després de la seva composició. I en part és el que et deia al principi. El mèrit també és... de la història, perquè de veritat que és una peli, és una pel·lícula, és un dramón peliculero increïble. Posem-nos una mica en el context històric real d'aquest episodi de Juli César. Ens traslladem al 48 abans de Crist, ayer, i veiem a Juli César que està arribant a Egipte després d'haver derrotat Pompeu a la batalla de Farsàlia. Què passa? Doncs que en plena guerra civil contra els seus rivals polítics a Roma, doncs ell acaba allà triomfant com un senyor. Què passa? Doncs que Pompeu buscava refugi i suport a Egipte. I quan arriba a Egipte, pam, traïció. Arriba Ptolomeu, el jove faraó d'Egipte, i ordena la seva execució amb l'esperança de guanyar-se el favor de César. És un plan, allà cada qual. Però clar, va ser un gran error, perquè el general... El Juli César, quan rep el cap allà tallat, diu... Però esto...
¿Qué
me estás trayendo? No me podías traer unas flores, unos laureles, algo... Perquè aquí és molt important entendre que Roma era igual qui fos el teu enemic, que l'honor en batalla era sagrat. I clar, i si no teníem prou merder, també s'hi troba amb Cleopatra.
Sí.
Clar, i què quiere hacer Cleopatra? Pues acceder ella al trono, porque ella lo vale. O sea, por favor, ¿cómo no? Així que, hi ha un moment preciós, per mi èpic, de l'òpera, on ella es disfressa de serventa i es presenta a la cambra de Juli César embolicada en una catifa I és una de les escenes més sensuals de tota l'òpera barroca, perquè Händel aquí està apretant ben fort tant política com sexualitat, i em sembla un tractament de la música brutal, brutal. Així que, bueno, jo crec que, clar, és que ja us he donat uns quants elements que dius... Esto promete.
Home.
Esto promete.
Ho té tot, eh?
Ho té tot.
Sí, sí, ja ens ho has dit a l'inici.
Sí, sí, sí. Perquè, a més, és que el llibret d'aquesta òpera, que el va escriure Nicola Francesco Haym, és una adaptació d'un llibret que ja havia funcionat anteriorment, que era de Giacomo Francesco Busani, musicat per Antonio Sartori, i ja es basava en tota una història en fonts històriques. Però, clar, van arribar, doncs, tant Busani com Haym, i li van donar aquest toc dramàtic extra, espectacular, i va quedar genial. I alerta, no us poseu les mans al cap. Plagio, plagio. No plagio, basta. En el barroco se hacía esto. Agafàvem una història, fèiem 43 versions. O sigui, gesta mitològica, 73 versiones. Gesta bíblica, 59 versiones. I la de Pepe sí, trae-la també en pecar. Vull dir, vale? S'estilava, no? No us escandalitzeu. Així que què tenim com a resultat? Doncs aquesta perleta, que és una barreja de política, erotisme, heroisme, combinant fidelitat històrica amb un estil operístic que ens deixa sense alè, d'una delicadesa i una complexitat que... Oh, mira, piel de gallina.
Perdona, Maria, i jo crec, o sigui, això és interessant també, i t'ho preguntem avui, no? El fet de que un compositor...
Sí.
El per què escriu, no? O el per què escriu o a qui escriu. En aquest cas...
En aquest cas és molt curiós, perquè Händel escrivia pel gust de públic. Punto pelota. ¿Qué le apetece a la gente? Pues para allá que voy yo. És una de les claus de la seva fama. Què quiere el espectador?
O sigui, sabia llegir molt bé el gust del públic.
Absolutament. O sigui, bueno, sabia ser el número 1 en les listes d'èxitos, doncs ell sabia. I, de fet, es van adaptant durant tota la seva carrera. Pensa que ell va estar en actiu fins als 74 anys. I perquè es va quedar sec, si no hagués seguit, eh?
Continuar.
Sí, sí, sí. I no només en actiu, sinó... Top.
Top, a davant, eh?
Ara ja no ens agrada això. Fem una altra cosa. Mare, que l'òpera s'ha esgotat. Passa, nada, fem oratoris, a la porra. Vull dir, sí, sí, és adaptant-se al criteri i al gust de l'espectador, que està molt, molt bé. Però ja que estem parlant de Händel, coneguem-lo una mica. Efectivament, és el de la Champions, Vale, per tots... Ai, Händel, no me suena. Sí, és este, vale? El de la Champions, vale?
M'ha quedat perquè, o sigui, els nostres oients, clar, o sigui, quan s'ha tocat el micro, he pogut gaudir d'aquest himne, no?, de la coronació, i jo el primer que he dit és el de la Champions.
Aquí veníem, bueno, mira el meu guió, aquí ho diu, el de la Champions.
És que no cal que ho haguessis guionitzat, perquè és el que tenim tots al cap, totalment.
Efectivament, però, també, no, mira, però... perquè la gent pensa, ¿quién es? No sé, sí sabes. Sí, sabes, sí, lo sabes, però no lo sabies.
Sí.
Ara ja ho sabem, bueno, és aquest senyor. És veritat que el de la Champions és una versió de Britten, però l'original és de Händel, d'aquest himne de la coronació. I fem un petitíssim resum, perquè ja vam dedicar tot un programa que podeu anar a consultar, el podcast sobre Händel, però pels que no l'hagueu escoltat, estem parlant de que Händel neix a 1685 a Halle, Alemanya, i des de molt petitet ja mostra un talent absolutament extraordinari per la música, però el seu pare volia que estudiés dret, cosa que per cert va fer. Però bueno, esto es otra harina de otro costal. Hem de tenir en compte...
Però ell va estudiar dret abans de...
Durant,
a l'hora. Ho va fer a l'hora.
Sí. Hem de tenir en compte que Händel prové d'una família molt, molt, molt ben posicionada, perquè aquest pare era barber cirurgià de la cort, con lo cual estaba ahí bien colocado, estaba bien. I ho va tenir, entre moltes cometes, relativament fàcil, tot i aquesta oposició familiar a que es dediqués a la música. I sí que és cert, que és el que et deia, als 17 anys va complir el desig patern i va estudiar dret. Per sort, per nosaltres, mai va abandonar la seva passió i va seguir alhora amb la seva formació musical. Fins que ja es va adonar de que lo mío es la música y déjate de abogacía, que no le interesa a nadie. I ja s'hi va dedicar en cor i ànima, va viatjar per tota Europa, va anar a Itàlia a empapar-se de tal que més li agradava a ell, que era l'òpera barroca, i quan ja era claríssim que era un músic extraordinari, doncs, s'estableix a Londres, on es converteix en el rei indiscutible de l'òpera. O sigui, és que era com un ídol coreano, ¿vale? En Londres, de pronto, era com, ¡ay, Dios mío, los italianos! ¡Ah! Això passava molt fortament en aquella època. Sí, 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 és cert. I va ser... Bueno, és que saps què passa? Que va marcar tota una època, ara us ho explico. Va, fem una miqueta de refresh sobre les característiques
Vinga, va,
de l'òpera barroca abans de fer safareig sobre Händel.
Va.
Tenim, recordem, tenim orquestres petites, reduïdes, on el protagonista és l'instrument de corda i el baix continu, amb aquesta sonoritat rica, plena de contrastos, amb unes partitures molt exquisides. Per altra banda, tenim melodies molt expressives, amb un gran èmfasi en les emocions i, sobretot, en l'exhibició vocal. Recordem que és el temps dels castrati, dels gorgoritos, que sempre diem aquí, i del que s'anomena les àries da capo. Da capo vol dir des del cap, des de l'inici. Per què? Perquè les àries es feien dues vegades. Una primera, tal qual com l'havia composat el compositor, i la segona, bàsicament, era una repetició perquè el cantant improvisés les seves variacions per lluir tota la pirotècnia vocal. Mm-hmm. Era un momento de luce tu voz, querida.
Vale,
estem aquí. I a nivell d'argument, el que comentàvem al principi, històries que miren al passat, però al passat més èpic, o miren a la religió, a la mitologia, ens expliquen heroïcitats, gestes bèl·liques, fantàstiques, tot molt grandiloquente. Clar, esto para Händel, això a Händel li venia molt bé.
Sí, no, porque li encaixava todo, total,
sí,
Maria.
Porque todo él era de un épico y de un dramático y de un exagerado, era una cosa... No, es que... És el que deia. Era un senyor, és que era el prota de la Isla de les Tentaciones, te lo digo de verdad.
Era el Montoya, podríem dir.
Tu ben juro. No, i diràs, no puede ser, és, perquè us faré res. 5 cèntims, perquè més imagina't que estem en un moment d'efervescència musical a Londres. Però és que ell, en aquell moment tan guai, on la música és lo más top que puede pasar, doncs ell la lia parda amb tothom. Però amb tothom que es troba, eh? O sigui, tenia una polèmica que sí amb Giovanni Bononcini, que era un compositor italià molt popular a la cort anglesa, amb la que va decidir tenir una batalla campal pel domini d'un dels teatres de Londres. Després es barallava que sí amb la soprano de moda del moment, que era Francesca Cuzzoni, i l'amenaçava fins i tot de llançar-la per la finestra. I dius, bueno, escolti, no llenci la gent per la finestra. No ho va fer. Però és que, mira, el castrato Senesino, que és per qui es va escriure aquest Juli César,
sí,
és que van tenir una bronca a nivell de que va ser el propi castrato que va amenaçar Händel de llançar-se a sobre del seu clavecí i destruir-lo a base de saltar-hi a sobre. Sí. O sigui, Händel ho tenia tot.
Sí.
Tenia la música composta al gust del compositor. Totes les polèmiques que t'hi poguessis imaginar i, a més, un context que l'acompanyava i li aplaudia tant la música com el salseo. Així que ara que ja sabem...
Ara que ja ho tenim tot,
context,
Maria.
Händel,
va.
Context històric,
ara
sí, anem amb l'argument que m'agrada. Vinga, va.
Noi.
Sí, sents la tensió?
Home,
sents la tensió?
Com un thriller, saps?
Sí, correcte. No vas desencaminada.
Val,
comencem. Exacte.
Thriller, digues.
Tenim els protes. En primer lloc, Julio César, és Juli César, que és el gran general romà, carismàtic, astut, que arriba a Egipte després de la victòria contra Pompeu. Es feu la foto de que és un home poderós, però també important, capaç d'enamorar-se profundament. Home, a l'òpera necessitem amor.
Clar.
I de qui s'enamora?
Ai.
Evidentment, de Cleopatra, que és la reina d'Egipte, intel·ligent, seductora, i que té les coses ben clares. Ella vol recuperar el tro que li ha usurpat el seu germà i, ajuntant-se amb Juli César, patapam, ho tenim resolt. I, a més, sap exactament com jugar les seves cartes. Aquí tenim a l'altra banda, diguem. Los malos, comillas, yo no me posiciono, pero en la ópera sí, son los malos. Doncs, com comentàvem al principi de tot, a Ptolomeu XIII, que és el germà i rival, el germà de Cleopatra i el seu rival, enemic a mort. I, a més, és un faraó jove, ambiciós i, a més, cruel i capaç de literal qualsevol cosa per mantenir el poder. I a l'altra banda tenim com els Avengers, ¿vale? Tenim a Cornèlia, que és la vídua de Pompeu, que li han matat per Juli,
sí,
César, diguem,
sí,
que és una tia digna, valenta, i que, lògicament, perquè és una Avenger, doncs perquè busca la venjança per l'assassinat del seu marit, té sentit? I també, de la seva part, dels Avengers, continuem amb els Avengers, tenim a Sesto, que és el fill de Pompeu, i Cornèlia, que malgrat la seva joventut, també jura venjança pel seu pare i emprèn, a més, un viatge molt quasi filosòfic com de maduració dins d'aquesta revenja. És bastant interessant el camí d'aquest
personatge. Mare meva, tu!
Sí, i per últim tenemos una nota de color perquè el malo necessita un aliado i aquest aliado és l'Arquila, que és un general de Ptolomeu i és això, doncs un lleial aliat que per donar més xitxa, per si no en tinguéssim prou, a més està enamorat de Cornèlia,
perfecte,
la vídua.
Perfecte,
perfecte. Sí, i bueno, cosites. Vinga, va, comencem amb la lluita pel tro. Mercè?
Una potència.
Clar, és que és el moment potent. Cèsar arriba a Egipte, després del triomf digne que dèiem. I què es troba? Doncs a Ptolomeu, que ha assassinat a Pompeu i li dona allà el cap. Té Cèsar, una ofrena. I Cèsar en plan, però què haces? O sea, Ptolomeu, què te passa? O sea, ¿por qué quiero? ¿Qué haces? ¿Vale? I, clar, i no és ell l'únic que diu, però què haces? Sinó que, lògicament, Cornèlia, la vídua de Pompeu, de què haces cortándole la cabeza a mi marido? Tu eres tonto, què te passa? Jura revenja, evidentment. I el seu fill, per suposat, diu, jo vengaré la cabeza cortada de mi padre, esto es intolerable. I a tot això, aprofitant el sidral que han muntat
jo
aquests dos,
quin sidral, tia, sí, sí,
aquí és on Cleopatra diu, és mi momento.
Ara.
Aquí hi ha tonteria. Jo no tallaré cap. Jo sóc una persona més intel·ligent. Jo m'embolico aquí una catifa. I el que faré és seduir a Cèsar per engegar el meu germà, que és un tallacaps, i aquí no pinta res. I així em faig jo amb el tro. I aquí la música comença a tornar-se fosca i dramàtica perquè arriba l'acte segon, o com jo anomeno, donde todo el mundo la lía parda, d'acord? Perquè què passa? Doncs que les coses es compliquen. Perquè Ptolomeu, per si no l'havia liat prou, decideix capturar Cornèlia, la vídua de l'home del cap tallat, doncs la captura per què? Per casar-se amb ella, tu, per posseir-la a ell. Que dius, este hombre está enfermo, no se encuentra bien de la cabeza, Ptolomeu.
Prou, clar,
Ptolomeu, per favor, és que molt malament, Ptolomeu. I clar, i mentrestant tenim el seu fill, el fill de la Cornèlia, el Sesto, intentant matar el faraó. Però com t'imaginaràs, fàcil no és matar el faraó.
I a part, pobre, és la mare, no?
Clar, és que tot fatal. I mentrestant, Cleopatra no perd el temps i, disfressada d'esclava lídia, encisa a Cèsar, posant-se en modo molt sexual, intel·lectual, i Cèsar diu allò, Dios mío, bueno, que César cae en la tentación, en resum. Però, girito dramático. Perquè en aquest moment que dius, bueno, igual aquí ara Cleopatra i Cèsar fan un...
Es poden entendre.
Pues arriba Ptolomeu i pam, la lia, perquè captura a Cèsar. I ens fa creure a tots i totes, Cleopatra inclosa, que Cèsar és mort. I un cop que fa creure a tothom que Cèsar és mort, com que encara li faltava algú per capturar, decideix fer presonera a la seva germana Cleopatra per traïció. Arribem al final, a l'acte 3, tothom
jo
desolat,
no sé això,
tothom com... capturat, tothom desesperat.
Mare meva.
Una cosa aquí, Dios mío, todo mal. Per què el tallacap s'està sortint amb la seva? Però no, Mercè, tenim final feliç. Girito es... dramático.
Jo dic, com sí, pot ser? Com sí, es no, pot no. posar ordre davant
no, no.
de...
Bueno, que Cèsar no era mort. Cèsar ha sobreviscut i torna amb força. Allibera Cleopatra, venç Ptolomeu i deixa el tro en mans de la seva estimada. Evidentment, aquí també tenim un bon final pels Avengers, perquè Sesto aconsegueix la seva venjança i mata Ptolomeu, alliberant així també a la seva mare Cornèlia. Així que, en definitiva, el final està ple de triomf amb emoció, tots són feliços, mengen anissos. La història real no és així, perquè després viene Marco Antonio, mueren... Bueno, però això és igual, això és una altra òpera, és una altra història. Mira, Mercè, jo, si encara no us he convençut...
Jo
vaig a fer aquí...
Tinc els dos peus.
Una espècie de proselitismo. Sí. Per què heu d'anar a veure, a escoltar, anar a YouTube, on sigui, sí, a veure aquesta òpera? Primera, perquè és una de les òperes més espectaculars del barroc i representa l'estil en tota la seva esplendor. Segon, i ara us sentireu, perquè Cleopatra té algunes de les millors àries de Händel, i ho dic amb la boca plena, perquè és mi opinió i puedo decirlo. I tercera, perquè com hem vist, la història és èpica, plena de girs i emoció. I per si no sabeu... Ai, Maria, és que em fa mandra veure la YouTube. Bueno, no passa res, perquè el mes de març arribarà al Liceu. Tranquils, tranquils. Val. Però jo recomano que l'escolteu, perquè ja només musicalment és la bomba, i crec que us agradarà i molt, molt.
Clar, és que és important això que tu dius també, que ja si hi ha una obra com aquesta, musicalment, ja t'entra, vull dir,
total,
que ja, i després veure-la, que sí, això és impressionant.
I no? Celebreu-li el cumple, fa 301 anys.
Per favor.
Home, 301 anys és una data per felicitar.
Home, tu diràs. Felicito tu. Maria, moltes gràcies per reviure-ho d'aquesta manera i sobretot per comunicar també. Maria Voronkova, Òpera Rock, ja sabeu que està aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.